11 i 5 minuts del matí. No sóc la Carme, sóc l'Eva, avui estem tu i jo, Àngel. Què tal?
No ets la Carme?
No.
Ai, doncs mira, tens unes, no sé, unes faccions que sí, més o menys.
Sí?
Sí, més o menys t'estàs assemblant molt a la Carme, Eva.
M'estic escurçant.
T'està... Bueno, és diferent, és diferent. La cara, sobretot, la cara és...
Ai,
t'està canviant, ja no és aquella cara de rookie que tenies fa temps. No, no, t'està canviant.
Surten més arruguetes.
Però hi ha una simbiosi entre les dues, eh?
Doncs mira, serà per les hores que passem juntes. Què tal, com estàs, Àngel?
Molt bé, mira aquí.
Com ha anat la setmana?
Bé, he anat molt al teu barri.
Sí,
al festival?
A veure
pel·lícules del Barcelona Film Festival Sant Jordi, que no deixa de ser un festival de pel·lícules que veurem després al Verdi. Per tant, no comentaré les pel·lícules, hi ha hagut de tot.
Però alguna cosa que hagis fitxat per el cicle de cinema d'autor?
Sí, hi ha alguna cosa que sí, que encara m'ho tinc que rumiar una miqueta.
Però no ens pots avançar res,
Sí, ahir vaig veure una molt interessant,
sí?
Molt interessant, que no recordo el nom en espanyol, que en francès es deia algo així com Le de Princesa, que passa als anys 1700 aproximadament, entre les corts d'Espanya i França, que fan una mena d'intercanvi d'esposes dels reis per una mena de tractat comercial. I una d'elles és una nena de 10 anys que fa de sa majestat. I els reis són jovenets, són de 13, 14 anys. Esclar, és una visió molt descarnada, però molt real, i molt crítica també de la dictadura. Ai, de la dictadura, de la
època,
monarquia, volia dir. I em va interessar molt perquè presenten a la monarquia com una institució completament caduca, que no pots entendre com en els temps que vivim encara existeixin monarquies. I em va interessar molt. És una pel·lícula francesa, molt ben feta. Més que aquelles pel·lícules que recreen en l'època, que també ho fa, el que incideix és en això, no? De quina manera uns nens poden governar dos països. I això és molt... És molt fort, eh? És una d'aquelles coses molt fortes que fa reflexionar.
Doncs mira, potser m'interessa, que a mi les pel·lícules així, estil de la cort, antigues i tot això, m'agraden.
Però el que passa és que aquesta l'han fet un dia i la tornaran a fer després, dintre d'uns mesos al Verdi. I si no, aquesta,
ja estaré atenta, doncs.
Sí, i si no, aquesta sí que la penso portar al cinema d'autor, perquè és una pel·lícula molt interessant.
Molt bé. Anem a per les estrenes de Sant Cugat, n'hi ha dues. I saps quina aguanta encara?
Quina?
Gorrión Rojo, encara aguanta.
Sí, encara aguanta, però la fan una sessió a la nit. A les 22 i tants, si no m'equivoco, el Yelmoy.
Sí, aguanta en el Yelmo.
Esclar, tu creus que hi haurà molta gent a veure Gorrión Rojo al Yelmo, un centre comercial, a les 10:30 de la nit?
No ho sé.
És que a vegades veiem les pel·lícules que es mantenen o que no es mantenen i no pensem en que tot es tracta d'acords comercials entre la distribuïdora i l'exhibidora. En definitiva, el que passa és que hi ha una sèrie de compromisos que tu, quan contractes una pel·lícula, l'exhibidora es comprometa a passar-la durant uns dies determinats, i també hi ha que comptar amb el sistema aquest que diu que no existeix, que és el sistema de lots. El sistema de lots és un sistema que diu tu em passes Los Vengadores, però també m'has de passar, doncs, una pel·lícula petiteta, un número de vegades. Clar, i la passen, i encara que no hi hagi ningú, la passen. Per això que a vegades no confiïs massa en que té èxit una pel·lícula, perquè la passa moltes vegades. I en aquest cas, aquesta.
Doncs no t'aniràs mai a dormir al llit sense saber una cosa nova, eh? Ja ho diuen, no ho sabia.
Ostres,
això.
Com més filosòfica, eh? Això la Carme no ho hagués dit, eh?
Però és que no hi és la Carme avui. Anem a per les dues estrenes de la setmana. Dues, eh?
Dues.
La primera, Vengadores Infinity War, que la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más.
Repíteme su nombre.
Thanos.
Tenemos una ventaja.
Él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos.
Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco. Así que deja que yo urda el plan y de esa forma quizás sea muy bueno.
¡Guau! El fin está cerca. Y cuando termine, media humanidad seguirá existiendo. En perfecto equilibrio. Como debería estar todo. Espero que os recuerden.
Vengadores Infinity War, dirigida per dos germans, o si més no deuen ser cosins, perquè són l'Anthony Russo i en Joe Russo. I en aquesta pel·lícula veurem grans estrelles de Hollywood com en Robert Downey Jr., el Chris Evans, la Scarlett Johansson, el Chris Hemsworth, el Chris Pratt, el Samuel L. Jackson... Jo no conec la saga de los Vengadores, però ho estava comentant ahir amb l'Adrià, amb el tècnic, i és aquest equip que són tots els superherois de la Marvel tots junts, oi?
Sí, això...
Com un exèrcit.
Sí, jo parlar dels directors amb aquestes pel·lícules és que a mi no em diu res perquè són
ja,
pel·lícules, són
de,
pel·lícules de franquícia de la productora, i aquí aquesta pel·lícula s'ha de mirar, jo penso, des del punt de vista de que la Marvel vol competir amb DC Comics en el cinema, de la mateixa manera que ha competit en el món dels TVOs, i aleshores el que fa són pel·lícules dels seus personatges. I aquí han posat a tots els personatges.
Tots.
Crec que n'hi ha 20 i tants.
Uf.
20 doncs... i tants. I puc dir que hi ha, jo he notat aquí, l'Iron Man, el Capità Amèrica, la vídua negra, l'anti què? No sé el que he posat aquí. L'ull de Falcot i Thor. I bé, per què fan això? Per acumulació. De la mateixa manera que surten tants actors i actrius en papers episòdics, és per donar una mica de brillo, podríem dir, a la pel·lícula, perquè Los Vengadores, aquesta és la tercera pel·lícula de la sèrie que ha fet la Marvel, doncs són uns superherois que per mi que desvirtuen una mica la funció dels superherois, perquè els superherois, que jo recordi, van néixer després de la Guerra Mundial, aproximadament o voltant així, per salvar els Estats Units. El Capitán Marvel, o per exemple...
Capitán América, vols dir?
No, Capitán Marvel.
Capitán Marvel.
Sí, Capitán Marvel, o per exemple Superman, sobretot, era... Un superheroi que salvava el poble de les insuficiències dels polítics, i això era molt interessant. Després s'han desvirtuat i ara són purament ornamentals i es diferencien amb les seves caracteritzacions, amb els seus actes, però ja no és com... no tenen l'essència del superheroi. Diem superheroi, però clar, un superheroi ara aniria molt bé aquí a Espanya, per exemple, a l'estat espanyol. Imagina't,
sí, que ens salvi.
T'imagines un superheroi que vingués aquí, sí, a salvar-nos de...
Del què? No ho sé. Que sí, cadascú faci les seves pròpies
conclusions.
No,
jo dono pistes. Salvar-nos dels jutges, dels polítics... Salvar-nos de tot això. Seria estupendo. I llavors la pel·lícula aquesta, evidentment, no va per aquí. És una pel·lícula d'efectes especials. Una pel·lícula en què un dels al·licients és un dolent, el dolent més dolent de tots els dolents, que es diu... com es diu? Thor?
Thanos.
Es diu Thanos, i aquest, tots els superherois van contra ell. Vaja. Però ja sense l'essència que t'acabo de dir dels superherois. Mm-hmm. Per amants de la saga.
Molt bé. Saps, aquí hi ha aquesta pel·lícula, hi ha l'Elisabeth Olsen, que és la germana de les germanes Olsen, la que no és bessona, no? Aquesta noia, me'n recordo que la vaig veure per primera vegada en una pel·lícula de cinema d'autor, i sincerament, i a més en versió original, i em va agradar com ho feia. La primera pel·lícula que vaig veure d'ella era una que es deia Amor i Letres, que jo me'n recordo que la vaig veure a l'Autònoma.
Estava força bé. Imitava el Woody Allen, però...
Sí, a Manny... No, a Manny Hall, no, a Manhattan em va recordar.
Sí, molt. Es va inspirar molt amb el Woody Allen, però estava força bé aquella pel·lícula.
I em va agradar molt com ho feia ella. Dic, ostres, és la germana amb talent. La, perquè les altres, una s'ha donat a l'anorèxia i l'altra...
Ah, que són saber. Tres germanes, però sé que eren dues.
Són les bessones, que són aquelles nenes que es van fer famoses a Padres Forzosos, que van caure en declive com el Macaulay Culkin, i en canvi aquesta noia, l'altra germana, que no és bessona, però sí que té un aire a les nenes, i ha anat fent, i li ha anat bé. I també té una altra pel·lícula que no l'he vist, també de cinema d'autor, que és Martha, Mercy, May, Marlene, que crec que era d'unes noies que estaven en una secta.
Sí,
no?
Sembla que sí. Està força bé, també.
Doncs no l'he vist, m'agradaria haver-la vist.
No recordo qui era el director o la directora, això no ho recordo.
En Sean Durkin.
Ni idea.
No tenim el plaer de conèixer.
Ara, la Olsen en aquesta pel·lícula no... crec que ha passat desapercebuda.
Doncs quina pena, perquè Amor i Letres em va agradar molt. Vaig pensar, ostres...
És que
la germana, aquesta sí té talent.
Sí, és que fixa-t'hi que és molt difícil actualment amb la societat vertiginosa que estem vivint, que tot es crema de seguida. Jo ho dic perquè cada vegada és més accelerada la crema de la gent popular. Tu fixa-t'hi que és molt difícil. Jo a vegades llegeixo la biografia de gent i quan ha arribat a l'estrellat, a lo millor porten 30 pel·lícules que no... I després
ja tens raó,
arriben a l'estrellat i... 5-6 pel·lícules i fixa-t'hi quanta gent que vas anomenar ara, per exemple, la Scarlett Johansson. Quant temps fa que no fa una pel·lícula interessant?
I te'n recordes quan en feia tantes amb el Woody Allen?
Clar, en feia tantes i en un moment, és dir, durant 3 o 4 anys va fer la tira de pel·lícules i ara la veus ara com a artista invitada, que és estar en una pel·lícula com aquesta. No, però avui dia la societat crema sí. Sobretot a la gent que és popular d'una manera vertiginosa. És terrible per molta gent, perquè després passa que ho veiem en moltes pel·lícules, no? Que realment doncs trobes en que la gent té una depressió després d'haver arribat a l'èxit perquè està de seguida abocada al fracàs i no tenen feina.
Doncs escolta, he portat només una crítica, però és bona. Li han posat 4 estrelles sobre 5. Ho ha fet la Janire Zurbano des de Cinemania i diu Thanos, que és el dolent, recordem, arrasa con todo una nueva lección magistral de cine de superhéroes. Los hermanos Russo son el verdadero superpoder del universo Marvelita.
Molt bé, eh? Bé? No tinc res a dir.
Ni jo. Anem, Àngel, per a la següent estrena, que és a més la que has vist i de la que ens podràs fer crítica. Es tracta de 7 dies en Entebbe i només la podrem anar a veure a Yelmo.
¡Atención, todo el mundo! ¡Esto es un secuestro! ¡No se muevan!
¡Que no se muevan!
Bienvenidos a Entebbe, Uganda. Pedimos a los movimientos revolucionarios que dirijan la atención del mundo entero hacia la lucha del pueblo palestino.
Hay 239 pasajeros, 83 israelíes.
Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes. ¡Judíos!
¿Sabe la impresión que causa al mundo?
Ya lo sé, pero esa no es la realidad.
No queremos hacerles daño. Somos humanitarios.
Averiguad si Idi Amin los está ayudando.
No podemos negociar con terroristas. Sería un suicidio político.
Si su gobierno no accede a negociar, mataremos a 2 niños. Cada 24 horas. Empezando por estos 2.
No es lo que acordamos. No soy un nazi.
Si tienes dudas, mejor vete.
¿Qué haces aquí?
Arrojar bombas sobre la conciencia de las masas.
¿Estás dispuesto a matar? ¿Dispuesto a morir?
Han colocado explosivos en el edificio.
Debemos actuar.
En cuanto sepan que vamos, empezarán a matar.
Quieren que el mundo lo vea.
¡Cállense todos! Todo el que ponga resistencia recibirá un balazo.
Doncs Doncs ara en parlarem en profunditat, Àngel, no m'allargaré massa, però bàsicament 7 dies en TV és una pel·lícula basada en fets reals, en un segrest que va patir un avió el 27 de juny del 76, un segrest per part d'un grup d'alliberament de palestins que tenien unes reivindicacions a fer, no, Àngel?
Era un avió d'Air France i venia de Tel Aviv. No sé si anava a París, no estic molt segur ara. I el fet es va comentar molt perquè, no pels segrests, perquè de segrestos n'hi ha molt, sinó per l'alliberament que van fer un comandament israelita que estava manat per un polític, un que després va ser primer ministre, que es deia Simon Pérez. Simon Pérez va ser un home fort i en aquest cas era una mena de ministre de l'Interior d'Israel i va ell dissenyar l'alliberament dels hostatges. I va tenir molt èxit perquè amb tot el tinglado que es va muntar només van morir, em sembla que 3 o 4 persones, no? I van salvar-se 100 hostatges i tot això, no? La pel·lícula, se n'han fet moltes sobre aquest alliberament, i es van fer ràpidament, és a dir, que l'any 1976 se'n va fer 3, una d'elles israelites, i curiosament Israel està present en totes les pel·lícules perquè no deixen de ser pel·lícules propagandístiques de l'eficàcia d'Israel, perquè aquí, en aquesta pel·lícula que estem comentant ara i en les altres, aquí no es qüestiona l'existència de l'estat d'Israel, aquí només es qüestiona que hi ha uns senyors que han segrestat amb uns altres, que són més o menys fanàtics, més o menys, que aquí encara ho han suavitzat una miqueta, perquè els fanàtics són la Rosamunda Pike i el teu exveí
Daniel Brühl.
El Daniel Brühl, veí de Gràcia. Uh-huh. Aquest són dos fanàtics, una molt fanàtica i l'altra no tan fanàtic, sinó que es qüestionen coses. Però jo el que vull dir és que aquí, totes les pel·lícules aquestes que surten a l'estat d'Israel, tu pots estar o no d'acord en que l'estat d'Israel és un estat collonut, que ha fet això, que ha fet l'altre, però no s'ha d'oblidar diverses coses. No s'ha d'oblidar, la primera de tot, és que van expropiar els palestins de la seva pròpia terra. Això no surt aquí. I ningú en parla, només que si algun palestí que surt així en pla d'aspecte que no és massa un heroi, precisament. La pel·lícula no aporta res al que ja s'ha vist. Jo no, de les anteriors, sembla que n'he vist una o dues, i que es deien, per cert, Operació Relàmpago, Brigada Antisecuestro, Victoria en TV, i totes, ja et dic, són del 76 i del 1977, i fetes la majoria en capital israelià. A la pel·lícula aquesta, si vols enterar-te dels fets d'una manera epidèrmica, te n'enteraràs. Ara, no sabràs exactament les raons perquè els palestins van segrestar l'avió. I he de dir que la pel·lícula està dirigida per un brasiler, uh-huh, que es diu José Padiña, uh-huh, que és el director actualment de Narcos, de la sèrie Narcos, però anteriorment havia fet una pel·lícula de les més taquilleres al Brasil, que es deia Tropa d'Elite, que és una pel·lícula en la que mostrava, a través d'una pel·lícula d'acció, de quina manera vivia la gent a les
faveles.
Sí, a les faveles, i de quina manera el reprimia l'exèrcit o la policia. No aporta res. La pel·lícula es queda a mitjan camí entre una pel·lícula que podia ser política i una pel·lícula que podia ser d'acció.
Mm-hmm. I fins, sí.
No?
Doncs quina pena, perquè jo tenia de les estrenes i tenia aquesta, les esperances posades en aquesta.
Bueno, sempre pot aportar alguna cosa, el que passa que si entres a internet i llegeixes a Wikipedia sabràs més del que va passar que no del que no va passar. No és una pel·lícula d'aquelles que val la pena, ni molt menys. Hi ha pel·lícules a Barcelona en aquest moment que, uh-huh, val més la pena que aquestes. Per exemple, no tinc el diari aquí,
vaja,
però he vist...
Mira, tinc aquí, t'ho puc dir, eh?
Digues.
Que veig aquí que s'estrenen avui. Hacerse mayor y otros problemas, Lu Andrea Salomé, El león duerme esta noche, Fortunata, o Invitación de boda.
Bueno, yo...
Y Noche de juegos.
Jo et puc anomenar Invitació de boda, que és una pel·lícula, si no m'equivoco, iraní.
Aquí posa Palestina.
Que està molt bé, és una pel·lícula que a través d'una invitació de casament que s'ha d'entregar personalment, fixa't quin costum més curiós. Resulta que tu invites a la gent al casament, del teu casament, i el costum diu que tu has de portar la invitació personalment. Bueno, però està bé perquè...
Les famílies que sempre estan disperses per tot
el món? Pues, home, clar, si està lluny, molt lluny, està a un altre continent, no. La pel·lícula, d'aquesta manera, pots veure com és aquella societat, perquè, clar, a l'entregar la invitació, aquí sí que aprofundeix una mica més amb la qüestió política de Palestina, perquè la pel·lícula passa a Nazaret, si no m'equivoco, i, clar, doncs, Nazaret és una enclau, és la ciutat d'Israel on viuen més àrabs de tot Israel, perquè Israel en aquest moment no és un estat en què només visquin israelites, sinó que viuen àrabs. I en aquesta ciutat és on viuen més àrabs. Per tant, hi ha una convivència entre les dues societats que demostra moltes coses. La pel·lícula està força bé. Després hi vaig veure Fortunata, també, que em va semblar una pel·lícula fallida, amb una gran interpretació de la protagonista, que no recordo el nom ara, que és una dona que està molt maca, que me'n recorda, molt maca i molt temperamental, que recorda a les majorates italianes dels 50, tipus Sofia Loren i aquestes, que tenen molt temperament i que aquí es veu immersa en un conflicte de separació, de custòdia de fills, de triomfar a la societat, que no acaba de quallar. Però no deixa de ser una pel·lícula interessant perquè... demostra que el cine italià encara continua viu, com molta gent l'ha matat ja, i encara continua viu.
Molta gent l'ha matat ja, el cinema italià, què em dius?
El cine italià, sí.
Vaja.
Home, sí, perquè com que aquí només ens fixem en el que veiem aquí, ens mirem només en Malik, per dir-ho d'alguna manera, i clar, es pensem que perquè no arribin pel·lícules italianes aquí, doncs resulta que no existeix el cine italià, que no se'n fan, i el cine italià n'hi ha de tot, com a tot arreu, com el cine català, com el cine espanyol. Ara sembla que hi hagi un revival del cine català amb el Festival de Màlaga, hi ha una sèrie de, sobretot dones, directores, que a part de la Carla Simón, que és de l'any passat, està una tal Trapé que fa una pel·lícula que va guanyar el festival, hi ha actrius i sobretot dones, és a dir, hi ha un revival del cinema català interessant, que en quatre quartos fan una pel·lícula molt interessant. Això s'ha de tenir en compte, perquè en el moment que pràcticament totes les pel·lícules són coproduccions o totes les pel·lícules espanyoles de l'estat espanyol són a vegades comedietes sense cap tipus d'interès, només l'interès de les televisions que les produeixen, aquí trobem pel·lícules catalanes fetes per catalanes i interpretades, protagonitzades sobretot per catalanes, que estan molt bé.
Molt bé, així m'agrada.
Així ho saps.
Escolta, les crítiques de 7 dies en TV tampoc són gaire favorables. El diari El Mundo diuen el problema, que lo hay, és la dificultat evidente i hasta fuera de guión que demuestra Padiña para animar la película con algo parecido a la tensión. Todo discurre plano y sin brío. I a Fotogramas diuen que resulta muy acertado el perspectivisme perspectivismo múltiple engranado con la coreografía para potenciar el simbolismo de la tragedia inminente. Sin embargo, termina desarrollando un suspense alambicado y confuso.
És una pel·lícula que jo voldria destacar, que hi ha una cosa que és bastant interessant, encara que sigui bastant inútil. Hi ha un paral·lelisme, una acció paral·lela entre el segreix, sobretot l'alliberament del segreix, amb una actuació del Batsheva Dance & Company, que és una famosa companyia israeliana, que fa un número musical que el director el posa com a contrapunt al que està passant per l'alliberament. Allò està bastant bé, però...
No ho entenc. O sigui, que enmig de la pel·lícula, tot aquest drama, hi ha un espectacle musical...
De cop i volta et fan això, l'alliberament, i després aquest espectacle musical, que sempre és el mateix i repetitiu. És a dir, jo trobo que això està bé com a idea, però el que passa que no encaixa. No està ben feta. És a dir, que això és el que diu ell. I alguna crítica que llegi que la pel·lícula no despega mai.
No acaba de despegar nunca.
No acaba de despegar nunca.
Ja, ja, ja. Àngel, escolta, moltíssimes gràcies. Ens veiem divendres que ve, eh?
Ja ho saps, Carme. Ai, perdó, Emma.
Ah, l'he vist per aquí, la Carme, ara tornarà.
L'has vist per aquí,
la Carme? L'acabo de veure, ja ha tornat.
Ah, ja ha tornat, vale.
Ens veiem divendres que ve, Àngel.
Home, clar que sí, ja no, només faltaria això.
Dos quarts de 12, faltaria més. Vinga.
Adéu.
Fins ara. Adéu.